Al matí, amb Raquel García.
L'Hospital de Sabadell diagnostica cada any una cinquantena de casos de Chagas, una patologia molt freqüent a l'Amèrica Llatina, provocada per un insecte i que pot causar importants problemes cardíacs i del tub digestiu anys després del seu contagi. El Chagas és una de les anomenades malalties importades, és a dir, que els pacients autòctons contrauen durant els viatges a altres països o que porten les persones també migrades. Unes malalties que es poden tractar i curar si es detecta abans que presentin símptomes. Per conèixer més a fons el Chagas i altres malalties importades, avui parlem amb el Manel Cervantes, que és el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí. Bon dia. Doctor, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Cada any, dèiem, diagnostiqueu doncs, aquestes malalties importades, però el Chagas és una de les més prevalents. Per què?
De fet, com a malaltia, no la diagnostiquem massa vegades. Nosaltres el que diagnostiquem és la infecció, perquè normalment en molts països, de fet, fins al nord d'Amèrica, fins al sud, hi ha moltes zones on existeix un vector, que és una espècie de xinxe, que transmet aquesta malaltia produïda per un protozoo. La gent s'infecta, i afortunadament la majoria no té problemes greus els primers mesos o anys, però aquest microbi pot quedar tota la vida. I aleshores això té transcendència en dues situacions, quan es reactiva i fa malaltia, i amb l'embaràs, perquè es pot transmetre al nen. I el nen és especialment susceptible a fer malaltia. Amb la qual cosa és una infecció que si es detecta a temps, la persona està asimptomàtica, no té problemes, i el que farem és evitar que els tinguin al futur. I això és una cosa important.
Clar, a diferència de moltes altres malalties, com comentava, el Chagas pot estar molts anys latent. Llavors, com es pot detectar?
De fet, és molt senzill, perquè hi ha una prova sanguínia que detecta si has estat infectat, i això és així de fàcil, només cal una extracció rutinària. De fet, avui en dia, en el nostre programa d'estudi de les embarassades, amb qualsevol embarassada del país, es mirarà infeccions que poden tenir problemes al nen, des de la rubiola, el sida, les hepatitis i el Chagas també. O sigui, no s'ha d'especificar una malaltia concreta que tingui una persona, sinó que amb l'escrínic de l'embaràs, les persones que han vingut de zones on existeix aquest microbi, doncs s'han de fer sempre la prova.
Llavors, quan a un pacient se li diagnostica una cardiopatia o amb un problema del tub digestiu, s'associa aquests problemes amb el Chagas depenent dels seus orígens, entenc, o encara no es té prou en compte aquesta malaltia?
Bueno, jo crec que cada cop s'ha tingut més en compte. De fet, nosaltres tenim aquest concepte de malalties importades o malalties tropicals abans, però això no és exacte. Vull dir, les malalties no tenen fronteres. És cert que unes predominen més en unes zones que en unes altres, però això també depèn del temps. Aquí predominava la tuberculosi fa 100 anys i ara, afortunadament, cada cop és menys freqüent i no considerem que la tuberculosi sigui una malaltia greu aquí, perquè no és molt freqüent. La malària, fins als anys 50, va existir a Espanya. I ara la considerem una malaltia tropical. No hem canviat de tròpic nosaltres. El que passa és que hem acabat amb els mosquits. O sigui, és un concepte dinàmic. Les malalties es poden produir a molts llocs. I amb els viatges que fa la gent per feina, per turisme, per emigració, doncs, òbviament, aquestes fronteres encara han desaparegut més.
Clar, tot això fa doncs, que passin doncs, aquestes malalties, no? Perquè, com comentava, doncs, no tenen fronteres i per això doncs, és important també fer campanyes, no? de prevenció, d'informació. La Generalitat, de fet, fa una dècada que fa, doncs, per exemple, doncs, campanyes a dones embarassades provenents de països amb presència de Chagas perquè es facin doncs, una analítica. La gent respon a aquesta crida?
La veritat és que és molt curiós. La malaltia de Chagas és una malaltia que no afecta més els homes que les dones. És exactament igual, tot depèn de que t'hagi picat aquella xinxa quan eres petit. La realitat és que només veiem dones que venen a la consulta per tractar-se de Chagas. La realitat és que es fa aquesta prova de screening, de despistatge, només amb les dones embarassades. i amb elles algunes venen a l'hospital i altres probablement no, això no ho tenim ben comptabilitzat, però jo diria que cada cop la majoria acaben venint a l'hospital per fer el tractament. S'ha de fer a l'hospital, perquè és una medicació complicada, és una medicació estrangera que no està comercialitzada a Europa, que s'ha de demanar per un circuit especial i especialment tediós, molt burocràtic, però que al final el tenim. I això ens estranya que només vinguin les dones, perquè d'alguna manera elles informen a les seves parelles que pot passar aquest... Pues no hi ha manera. Jo no hi ha manera, recordo, no? Dos homes amb 10 anys, dic, que realment és una cosa curiosa. I cada any, com veies, veiem entre 30 i 50, o sigui que realment és una situació... que el que falla és la informació. No hi ha un problema de que els metges no facin bé les coses, perquè aquestes persones no van al metge, no estan malaltes. Si no es fa una campanya de buscar la malaltia oculta, doncs no l'eliminarem.
Uh-huh. Clar, ara penso, com es tracta el Chagas? Perquè penso, no sé si es pot evitar l'aparició de problemes greus als pacients i en quin moment es pot perdre l'efectivitat dels tractaments.
No, bona pregunta. Quan més aviat després d'estar infectat es tracta, més efectiu és el tractament. Però aquesta eficàcia es manté alta, fins al 80%, en la gent que encara no ha desenvolupat la malaltia greu. Les fases cròniques, que són 30 o 40 anys després de la infecció o fins i tot més tard, que és quan s'afecta el cor especialment i el tub digestiu, aquí la resposta ja és més dolenta. Només curem al voltant del 50% dels casos, i no és fàcil saber què vol dir curar, perquè curar vol dir que eliminem el microbi, però el mal que ja ha fet ja no el revertim, o sigui que si alguna persona té un bloqueig i necessita un marcapàs pel Chagas, doncs encara que el tractem aquell marcapàs ja el necessitarà tota la vida, però bueno, no progressarà més.
Clar, o sigui que ja, pitjor que ja és
sigui
molt,
quin
no?
sigui l'estadi, val la pena diagnosticar i tractar.
A banda del Chagas, també hi ha altres malalties importades que diagnostiqueu, sobretot provenients de l'Àfrica. Quines són?
De fet, la malaltia importada típica que nosaltres veiem amb emigrants africans sempre ha sigut el paludisme, la malària, que, com et deia, no ens és molt estranya com a país perquè ja l'havíem tingut. Però la malària, si afegeix l'alta freqüència, és molt, molt prevalent a centre d'Àfrica, amb la gravetat. O sigui, no és una malaltia crònica que potser si no fas res a la vida no passa res, no, la malària és una malaltia que pot afectar el cervell, el cor, fer hemorràgia, és una malaltia que pot donar problemes. També és veritat que, a diferència del Chagas, la malària no s'amaga. O sigui, la gent que té un brot de malària té 40 de febre, precisament la febre persistent diversos dies que no respon als antibiòtics és una de les coses que fa sospitar que si la persona ha fet un viatge o ve d'una zona on hi ha malària, doncs la pot tenir. I la malària té una cosa molt important, que és que la gent que viu en zona de malària, que també estem parlant d'un insecte, en aquest cas d'un mosquit, la gent que durant tota la vida li van picant els mosquits i es va infectant de malària, agafa una certa tolerància, que al final no els hi és una malaltia molt greu els que hi viuen allà. No estan fent profilaxis amb medicaments tota la vida, sinó que quan fan malària es tracten. Doncs aquestes persones, si venen aquí i passen aquí 10 anys, perden aquest costum d'estar enfrontats al plasmodium, al germen que causa la malària, i quan tornen allà, de vacances o pel que sigui, llavors estan molt exposats a fer una malària greu. O sigui que és molt important que la gent que viu aquí entre nosaltres, quan marxa a les zones d'on provenen i hi ha malària, facin un tractament preventiu. I això és el que nosaltres fem majoritàriament amb els milers de visites d'atenció al viatger. Veure a quines zones va la gent, quines malalties són prevalents i donar el tractament o la vacuna que correspongui.
A banda de la malària, n'hi ha d'altres? Ara penso, el paludisme, la tuberculosi...
Malària i paludisme és el mateix, o sigui, aquesta és aquesta infecció del mosquit anòfeles, i la realitat és que n'hi ha incomptables. I a més això va variant. La nostra informació per estar al dia de les infeccions importades, a part de preguntar al doctor Font, que era el fundador de la unitat i que és el que en sap més, l'altra nostra informació és buscar les pàgines web dels serveis oficials de salut, de l'OMS, dels CDC americans, perquè els llibres queden ràpidament desfasats,
no?
Perquè això, els canvis epidemiològics d'aquestes epidèmies són molt ràpids. Bueno, jo no vaig estudiar la sida, ni vaig estudiar el Zika, ni vaig estudiar l'hepatitis C, són microbis que no es coneixien i han aparegut després. Alguns d'aquests tenen especificitats geogràfiques, de que en alguns llocs són més freqüents que en altres, i s'ha de saber.
Mm-hmm. Per això és important també la investigació, no? Els recursos que es dotin en aquest camp.
De fet, a Barcelona concretament Penseu que hi ha un dels centres mundials més importants en investigació en malalties tropicals, especialment en malària. Al voltant de la iniciativa dels equips de l'Hospital Clínic es va crear el que avui es coneix com a Institut de Salut Global, que el seu director molts anys ha sigut el doctor Alonso, que ara és el director de l'OMS pels programes de malària al món. O sigui, no és només un grup local, sinó que realment es fa investigació mundial, que no pot ser d'altra manera. Una investigació d'un hospital o d'un país sol és difícil que arribi a les fites tant de recerca com de tractament en els diversos llocs del món. I jo diria que malalties importades ens preocupen molt les que es poden transmetre en poques hores. O sigui, alguna persona que agafa un avió té un virus determinat i a l'aterrar aquí pot extendre aquest virus. És una preocupació teòrica, perquè això de moment només està passant amb la grip, però podria passar amb altres virus. I això sí que ens preocupa. Hi ha uns protocols d'atenció a possibles infeccions de la gent quan arriba d'aquestes zones. Però que jo sàpiga, no l'hem hagut d'activar en cap moment, i el que hi ha és un sistema de prevenció preparat per si passés això. I això es diu la infecció del MERS o del SARS, que són uns virus respiratoris que fan unes pneumonies especialment greus.
Clar, suposo que com la majoria són contagioses, no? Per això també criden tant l'atenció, malgrat que no ens hem de preocupar perquè no és un problema de salut pública, entenc.
Clar, o sigui, a veure, l'èbola, per exemple, no? L'èbola és un tema que ha ocupat pàgines i pàgines de diaris, hores de televisió. Per què? Perquè vam tenir la mala sort, alguns països europeus i americans, de tenir alguns missioners o activistes d'ONGs que van agafar l'èbola i es van posar molt greus o fins i tot es van morir. Clar, l'èbola des dels anys 70 va matant gent amb els seus països d'origen i no ens havia preocupat mai, havia estat mai a les portades. Clar, no eren persones del nostre entorn. Sí, és cert que l'Ebola va fer un brot molt greu fa uns anys a la zona de Guinea i Sierra Leona, perquè va arribar a una gran ciutat. Quan l'Ebola està en unes aldees amagades, doncs ningú es preocupa. L'únic control sanitari que es fa és que arriba l'exèrcit, no deixa entrar sortir ningú del poble, i quan s'acaba l'Ebola s'ha acabat. Quan això arriba en una gran ciutat, això pot estendre milers de casos, i l'epidèmia d'Ebola aquesta que et dic de Sierra Leona i Guinea va matar aproximadament 10.000 persones, que és molt. Però 10.000, cada any per tuberculosi al món es moren 800.000 persones. Ah, no és un brot mediàtic, perquè tuberculosis n'hi ha sempre, però probablement hem de posar molts esforços en reduir la tuberculosi, que per cert sí té tractament, no com l'èbola. La podríem eliminar només diagnosticant a les persones que la tenen, sigui al país africà o sigui a Nova York.
Imagina't. Clar, penso que abans parlàvem, per exemple, de la malària, no? Abans era molt present al nostre país, no? Em sembla, fins fa uns anys.
Bueno, molt no és el cas. Vull dir, hi havia zones al Llevant, des del Delta de l'Ebre fins a les zones del Mar Menor a Múrcia, que precisament amb els basalts d'aquelles zones molt humides creixia el mosquit aquest, el mosquit Anopheles. No es va eliminar amb vacunes, es va eliminar dessecant aquelles tolls on hi havia els mosquits i aplicant DDT, que segurament no deu ser molt ecològic, però va matar els mosquits. I així es va acabar a molts països, a Centroamèrica es va acabar així. El canal del Panamà va deixar d'haver-hi febre groga i malària perquè es va dessecar les xarques.
No per les vacunes, sinó perquè realment es va acabar l'habitat en les...
Per dir que les vacunes no tenen importància, però és un tema global de salut pública. Exacte. Vull dir que hi ha molts llocs on accedir, i el metge, o sigui, l'hospital, és el darrer. Excepte amb el tema de l'aconsellar a la gent que fa viatges en aquests llocs el que s'ha de fer, que amb això les unitats, siguin hospitalàries o no, perquè no tenen per què ser hospitalàries, doncs tenen una gran funció d'educació. A vegades és tan important explicar com evitar les picades de mosquit que no donar un medicament, i que les dues coses s'han de tenir en compte. Nosaltres el tenim a l'hospital, però per origen que es va crear allà, però és una unitat que podria ser perfectament ambulatòria, no té per què ser de l'hospital.
Clar, i ara penso, qualsevol d'aquestes malalties es podria donar al nostre país si hi hagués un canvi de condicions climàtiques o econòmiques?
En teoria sí.
Ara fem ciència-ficció,
sí.
Però...
A veure, si hi hagués una gran crisi econòmica que portés a que deixéssim de cuidar bé les aigües, que desapareguessin les depuradores, doncs probablement vindrien moltes infeccions pròpies dels animals d'aquí, les que transmeten les femtes dels animals, per exemple la febre tifoidea o la brucel·losis. Clar, això és poc pensable. Uh-huh. El que sí és més probable és que hi hagin petits canvis climàtics, no el gran desastre del canvi brutal, sinó petits canvis de temperatura i humitat que facin que alguns mosquits realment tornin a estar aquí. I de fet ja tenim un. El mosquit tigre uh-huh. és el vector de malalties que a Centroamèrica, al Brasil especialment, transmeten el virus de la Zika, del Zika, per exemple, que és un virus especialment preocupant en embarassades. Aquí no hi ha malaltia de Zika, però hi ha el mosquit. O sigui, si n'hi haguessin aquí molts casos, el mosquit acabaria fent una epidèmia. No és el cas, i probablement no passarà mai. El dengue, que també transmet el mosquit tigre, és una mica més fàcil, perquè el dengue és una espècie de grip. El dengue és com la grip d'alguns països de Centroamèrica especialment. El dengue podria ser que s'acabés important a altres països. Això de moment només ha passat al sud dels Estats Units, i nosaltres hem tingut dos casos autòctons o tres, que no, jo recordo malament, un era de Huelva i l'altre d'Alicant. No sabem exactament si són només dues floretes que no tindrà cap transcendència o que realment comença a haver aquí. El dengue, ja et dic que generalment és una malaltia benigna, però pot haver casos greus hemorràgics i no hi ha tractament, o sigui que seria millor que no s'incorporés, seria millor fer una política d'erradicar el virus, el mosquit tigre, que no d'erradicar el virus.
Uh-huh. I què caldria fer?
Pues sobretot que la gent a casa seva no tingui tolls d'aigua. I tolls no em refereixo a que el terreny estigui malament i s'acumuli l'aigua, em refereixo als platerets on tenim les torretes de les plantes. Allà l'aigua, en l'època que les larves creixen, és una font de mosquit tigre que va arribar en primer lloc a Sant Cugat del Vallès, va ser el primer lloc de Catalunya que es va trobar. Probablement aquest mosquit venia com a larves amb les rodes d'algun vehicle, i a partir d'allà s'ha estès, i ara cada vegada hi ha menys comarques lliures de mosquit tigre. Segurament controlar més les aigües, dessecar el que es pugui i no tenir tolls propis als nostres jardins o patis, això podria fer reduir la població d'aquest mosquit.
Parlem d'aquesta unitat de consulta al viatger, on poseu doncs aquestes vacunes a les persones que han de viatjar a altres països. Per què és important posar-se vacunes?
Bé, jo crec que hi ha algunes malalties que són especialment greus i perilloses, i que si anem a una zona on aquestes malalties són prevalents, són freqüents, més val protegir-se el màxim possible. I estic pensant, per exemple, en la febre groga. La febre groga és una malaltia molt greu, que pot ser una hepatitis fulminant, que pot matar, i sabem que hi ha uns països on aquesta malaltia està molt estesa. A més, especialment per la febre groga, és obligatori anar vacunat. Si no tens un carnet groc on consta la vacuna, hi ha països on no pots entrar. I no tant perquè ells pensin que tu pots portar la febre groga, sinó perquè si comences a viatjar d'un lloc a l'altre i no estàs protegit, la pots estendre. Llavors, aquesta va ser, diguéssim, l'origen de les unitats de vacunació internacional. L'obligació que posava el Ministeri d'Assumptes Exteriors de cada país de que si no tens la vacuna no entres. A partir d'aquí es va veure que hi ha altres malalties que tu tens més risc d'agafar-les tant de vacances i fent determinats esports, sigui a l'Àfrica o sigui a Sant Llorenç, que és, per exemple, el tètanus. O sigui, algú que va fer un viatge de caminar molt pel camp, on hi ha carreteres amb probabilitat de que hi hagi espores del tètanus, sigui el país que sigui, ens obliga a vacunar. Llavors, aquestes dues vacunes són importantíssimes. Després, les altres s'hi pot jugar de més i de menys. Si tu vas a un lloc on ara hi ha epidèmia de grip i vols estar més protegit, doncs es pot posar la vacuna de la grip. No és obligatòria, però no estaria mal. Si vas a un lloc on hi ha molta hepatitis B o hepatitis A, que es poden transmetre per l'aigua, tal, doncs també està bé estar vacunat d'aquestes vacunes. Però això ja entra dins un consell que si la gent no hagués de viatjar i em vingués a preguntar quines vacunes són bones, també li diria que es posés aquí. I per desgràcia, amb algunes malalties no tenim vacuna. No tenim vacuna de la sida, ni de l'hepatitis C, ni de la malària, i s'hi està treballant molt, ni del dengue, ni de l'èbola. Hi ha vacunes experimentals que s'estan preparant, però encara no les fem servir.
Esperem que es vagi avançant en aquest camp i que cada cop doncs, hi hagi doncs, més dotacions per intentar trobar aquestes vacunes tan necessàries a la nostra societat. Per cert, la corrent antivacunes, no sé si us ha afectat. I quantes visites rebeu cada any? I si home, es concentren sobretot a l'estiu?
Jo crec que la corrent antivacunes és minoritària. Les tasses de vacunació infantil al nostre país són extraordinàriament bones, però clar, quan passa és molt mediàtic, i ho entenc, perquè clar, que hi hagi un augment de casos de sarampió, que hi hagi un cas de diftèria després de tants anys, això crida molt l'atenció i pot acabar sent un problema. Jo diria que no ho és encara. Jo no sóc favorable a l'obligatorietat de les vacunes per part de l'administració. Jo crec que això el que faria és créixer més el volum de gent que estaria en contra de que m'obliguin a fer coses amb els meus nens, i que en canvi convèncer és més complicat, és més llarg, però jo crec que seria més efectiu. La realitat és que en els viatgers, molt curiosament, la gent el que fa és demanar més vacunes. Mai he tingut algú
amb
la unitat de control del viatge que no et vulgui vacunar. En canvi, amb gent que està en situacions de risc per altres malalties, a vegades sí que hi ha problemes de no vacunar-se bé.
I quantes visites rebeu cada any, més o menys? Suposo que totes o la majoria es concentren a l'estiu.
Nosaltres tenim dos tipus d'agenda. O sigui, l'agenda, diguéssim, de donar el consell i administrar les vacunes o el tractament que calgui, que li diem unitat d'atenció al viatger, que fem... anem creixent. Els darrers 10 anys hem passat de 2.000 a quasi 3.000 visites a l'any, que es concentren sobretot en 3-4 mesos de l'estiu. Les tenim un promig de 150-200 al mes, i quan arriba agost a vegades fem 400. Aquestes visites fonamentalment són de consell i de, en alguns casos, vacuna o tractament. I després tenim oberta la possibilitat de que si aquesta gent que viatja, quan torna, té malaltia, li donem instruccions de on ha de venir. Lamentablement, a moltes hores del dia, aquest on ha de venir vol dir urgències o el seu metge de capçalera, però si pot esperar a les hores d'atenció de l'equip, doncs tenim una agenda d'atenció a la malaltia que diem tropical o importada. Que ja et dic que importada o tropical no és un nom que ens agradi, però ens entenem així.
Com li hauríem de dir, si no?
No ho sé.
Haurem de buscar, haurem de pensar.
Si l'hagués trobat, li haguessin canviat el nom.
M'ho imagino. Suposo que durant la crisi sí que vau notar un descens dels atesos, i no sé si ara s'han recuperat les tendències anteriors a la crisi, i si potser també ve més gent perquè coneix també més el servei, que també podria ser.
Clar, les nostres dades no sé si són fiables, perquè clar, la unitat també ha anat creixent, amb el temps hem donat més oferta i probablement també ha fet que pugi el nombre de visites, la gent se n'ha enterat més que no cal anar a Barcelona, que es pot fer a Sabadell. Després també s'ha creat unitats a altres ciutats del voltant i a lo millor ha fet reduir, però en tot cas el que sí que està clar que va haver uns anys que hi havia una davallada i ara ens hem recuperat completament. Ara estem a les xifres més altes des de que tenim la unitat.
Això és interessant. Llavors, si algú vol anar a aquesta unitat, vol demanar informació, què ha de fer?
Pues, com tothom té internet, obrir la pàgina web del Taulí és molt fàcil. Tu poses Taulí i el primer que surt és l'hospital. Podria sortir al carrer, al parc, però no cal que et sàpigues l'adreça. Ja hi ha informació de l'activitat de l'edat. Trucant al telèfon de l'hospital també et poden donar hora, hi ha una cita. És una consulta que ha tingut una part controvertida fa uns anys, quan es va decidir en general a totes les unitats de Catalunya que les vacunes del viatger, igual que la gent paga quantitats importants pel viatge, també s'haurien de pagar. I això concretament significa un cost del voltant d'uns 30 euros per la visita, que la gent ha de saber que és així i que no és una decisió individual, sinó que és una cosa que, amb tota la flexibilitat per casos especials, doncs vol dir que en principi té un cost petit, però que no és zero.
I que val la pena, aquest cost petit però molt important. Moltíssimes gràcies, Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, per passar pels estudis de Ràdio Sabadell i explicar-nos com funciona aquest servei. Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies a vosaltres.